la ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'aquest començament de setmana. És dilluns 12 de 18 de novembre, no 12, 18 de novembre. Ens hi posem, com sempre, a aquesta hora des d'ara fins a les 12. S'ha renovat la presidència de la Federació Catalana de Municipis. L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, n'és la nova presidenta. I l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ostenta una de les vicepresidències. En parlem d'aquí uns moments amb ella perquè ens expliqui quina serà la seva feina. Aquest proper cap de setmana arriba una nova edició del Gran Recapte. Ens ho venen a explicar també avui el regidor de Política Social de l'Ajuntament de Calella, Ramon Llamazares, i el Josep Vidal, que és el tresorer de Càritas. I la doctora Maribel Justo, metge psiquiatra i coordinadora del Centre de Salut Mental per Adults situat al carrer Bruguera, ens ve a parlar d'un tema que segurament us ressonarà i molt. Estic cansat i tot em fa mal. I a partir de les 11 farem tertúlia. Avui debatrem de temes de ciutat amb el Jordi Martí, amb el Xavier Nogués, amb el Lluís Matas i amb el Josep Maria Parella. I acabarem amb música d'un dels màxims exponents de la música cubana. Avui celebrarem el sant, el naixement, en aquest cas, de Compay Segundo, nascut tal dia com avui, de l'any 1907. Són alguns dels temes que tenim preparats per la ciutat d'avui, que ara comença. Amb la previsió del temps, Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Deixem enrere un cap de setmana marcat per les baixes temperatures i comencem la nova setmana d'entrada amb un augment de les temperatures mínimes. Continua fent fred, però no tant com el que teníem ahir en aquestes primeres hores del matí. D'entrada, les temperatures han pujat un parell de graus si les comparem amb les d'ahir. Esperem que les màximes, però, es mantinguin sense canvis, per tant, ambient relativament fred a les hores centrals del dia. Una jornada que es presenta força tranquil·la, tot i que aquest matí els núvols seran abundants a l'extrem nord de la comarca i no s'escarta alguna goteta tímida cap a la costa del Maresme Nord. En principi, poca cosa, la resta domini del sol. Aquest migdia tornaran a aparèixer força núvols, però no s'esperen precipitacions, ja que seran núvols alts i mitjans, i aquesta tarda, altre cop, el sol s'anirà imposant, amb vents que bufaran moderats aquest matí del nord-oest, sobretot al centre i al sud del Maresme. Aquesta tarda s'espera que el vent més important afecti el Maresme Nord amb vent del nord, que serà bàsicament també moderat de força 3 a 4. La situació marítima dominada per la forta maró, mar força alterada en el dia d'avui a tota la costa de la comarca, tant aquest matí com també durant aquesta tarda. La previsió per demà el que indica és que tindrem domini del sol i això d'entrada el que farà és que tornin a baixar les temperatures nocturnes, però per contra les màximes es recuperaran. I si avui quedaran al voltant dels 13, molt estira 14 graus, demà arribarien als 15, puntualment als 16, amb una jornada de sol, algun núvol prim poc important i amb vents més afeblits, uns vents que de cara al migdia i la tarda girarien cap a component sud i sud-oest. Per tant, situació tranquil·la en general, tot i que avui encara amb núvols a l'extrem nord de la comarca. Hi ha d'alguna goteta aquest matí, però poca cosa, tot plegat.
Molt bé, gràcies. Serra? I si heu de fer servir el transport públic, hem d'advertir que la línia R1, la línia de Rodalies que passa per aquí per Calella, hi ha demores registre, demores que poden superar els 15 minuts per una incidència que afecta les instal·lacions de Vilassar i el Masnou. D'altra banda, un dia més, algunes línies d'autobusos han de circular derivades, desviades, volíem dir, per l'acampada d'estudiants a plaça Universitat a Barcelona. La resta de transport públic circula amb normalitat. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Què diu una comarca?
Doncs mira, comarca, hem de començar per la notícia que ens feia en Rassoís, que un home de 52 anys i veí de Blanes va morir dissabte al matí a conseqüència de l'atropellament d'un vehicle a la carretera de Blanes a Palafolls al seu pas pel terme municipal de Palafolls. El conductor, també veí de Blanes, té 22 anys i es va donar a la fuga. Els fets van passar poc després de les 6 del matí del dissabte a la carretera B682 que connecta els dos municipis amb Malgrat de Mar. Segons van informar fons de l'Ajuntament de Blanes, l'home anava circulant amb una bicicleta elèctrica quan va ser embestit per un vehicle que va donar-se a la fuga. Poc després, una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques va localitzar un vehicle que circulava a baixa velocitat per la zona dels barris dels Pins i la Plantera de Blanes. Els conductors de l'ambulància també van observar, doncs, que el conductor del vehicle circulava amb el cap per fora de la finestra, molt lentament, portava els retrovisors trencats i com restes d'actimels. Davant d'això, d'aquests fets, van decidir seguir el conductor i trucar a la policia local de Blanes. Davant les evidències que el conductor circulava sota els efectes de les drogues i l'alcohol, els agents de la policia local el van sotmetre a les corresponents proves. El conductor va donar positiu en amfetamines, cocaïna i alcohol. Mentrestant, la policia al mateix temps rebia un avís de que havia hagut un atropellament mortal a Palafolls, aquest que explicàvem a l'inici, i van poder relacionar el conductor del vehicle amb el cas. Per què? Doncs bé, perquè el vehicle portava restes d'actimel que corresponien a la beguda que duia el ciclista en el moment de l'atropellament. Una mica rebuscat, però que ha servit.
Sí, sí. No, i tant.
Bé, doncs el conductor del vehicle, en veure aquests indicis, va ser detingut i ara està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent, un altre d'omissió de socors i un tercer per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El jove també arrestat ha explicat que tornava de festa d'una discoteca de Malgrat de Mar quan havia tingut lloc l'accident.
Bueno, esperem que el pes de la llei caigui en damunt d'aquesta persona.
Doncs sí.
Què més?
I acabem amb una notícia perquè l'antiga cúpula de Plataforma per Catalunya anirà a judici per un suposat delicte de discriminació, provocació a l'odi, arran d'una campanya que va llançar amb motiu de les eleccions municipals del 2011 quan es presentava Catalunya a Plataforma per Catalunya. Entre les 14 persones jutjades i a l'exsecretària de les Joventuts Identitàries per Catalunya, la maresmenca Mònica Lora, qui es va presentar per les municipals a Mataró. L'ordre l'ha donat el jutjat d'instrucció número 3 de Reus i el judici es farà allà doncs, perquè la denúncia la va interposar una associació musulmana a Watani amb seu a Reus. Què és això? Per què els han denunciat? Doncs bé, els han denunciat per una propaganda electoral que consistia en la simulació d'un xec en nom d'una persona fictícia, Mohamed Al-Kabir Samir, per un import de 4.000 euros. Al revés del xec s'indicava que la Generalitat havia repartit 4.000 milions d'euros durant els anys 2009 i 2010 entre els immigrants, fet que representava 600 euros dels impostos de cada ciutadà. El fulletó també tenia una crida per eliminar places de col·legis i llars d'infants destinades a immigrants i també apuntava que la mà d'obra d'immigrants generava competència deslleial i una pèrdua de drets salarials i laborals. Doncs bé, els denuncien per això i ara el Codi Penal preveu penes d'entre 1 i 3 anys de presó i una multa de 6 a 12 mesos per aquest tipus de delictes.
Molt bé, doncs estarem al cas. Molt bé, Naomi, que tinguis un bon començament de setmana.
Igualment.
Gràcies. Avui el judici del president Torra copsa la majoria de les portades de la premsa d'avui dilluns. El Punt Avui diu vaig acusar l'Estat. El periòdico diu Torra al banc dels acusats i en aquest cas La Vanguardia, que el PP diu que dubta entre oferir un pacte a Sánchez o esperar que fracassi. I de la resta de diaris que es publiquen avui al conjunt de l'Estat, El País diu que el judici de Torra obre el camí a l'avançament de les catalanes i el Mundo, que diu el testament de Franco. Deu i 12, fem una pausa i parlem amb uns tècnics.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Fa 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment. I per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa. Campanya Fas 6 anys. Tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. De begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
3w.radiocalella.cat.
Doncs ja som a plató, volíem parlar amb l'alcaldessa per telèfon. Hem tingut uns problemes tècnics que intentarem solventar, parlarem demà amb ella. Avui m'acompanyen aquí al plató el regidor de Política Social, el senyor Ramon Llamazares. Què tal, Ramon? Molt
bon dia.
I el Josep Vidal, que és el tresorer qui té la caixa dels diners de Càritas, bueno, de Calella.
Bon dia.
Que no sé si n'hi ha molts o pocs.
Bueno,
Josep,
anem fent.
Aquest cap de setmana arriba el Gran Recapte, una nova edició del Gran Recapte, que l'any passat va aconseguir, si no vaig errada, 4.000...
24 dones.
24, doncs ho teníem a l'escrit. 24 tones d'aliments, uh-huh, amb més de 2.926 punts arreu del territori català. Això són les dades del 2018. A mi no és així, és una mica estrany.
No ho sé.
Aquesta
dada no la sabia jo.
Exacte, amb 28.313 persones voluntàries.
Sí, sí.
En el cas de Calella, què heu preparat per aquest cap de setmana que ve?
Pues mira, hem preparat una companya, bàsicament. Abans de res, jo sóc el tresorer, però sóc el responsable del tema d'aliments. I per sort, a la tresoreria m'ajuda el company Jordi Torroella, que realment és el que fa la feina de tresorer en aquests moments, encara que oficialment sóc jo. Què hem preparat? Pues mira, buscar 150 voluntaris. Són 7 supermercats. Els supermercats no els triem nosaltres, ens els diu el Banc d'Aliments de Barcelona, tot i que aquest any hi havia dos supermercats, que són el Consum i el Dia de la Carretera, que no hi eren. I llavors jo vaig parlar amb el Banc d'Aliments i em van dir: home, si vosaltres hi voleu anar a parlar i volen col·laborar, encantats de la vida. I així es va fer, i evidentment tant el Consum com el Dia van dir: estem encantats de col·laborar. O sigui,
per tant, quants supermercats hi haurà a Calella?
Set amb 8 punts de... perquè el Mercadona té dos punts de recollida.
I això, Ramon, requereix molta infraestructura, el tema de muntar, doncs...
No, la veritat és que no. És, per aquestes coses sempre és quan ens hem de moure, i poca infraestructura que pugui ser, doncs aquí estem per abordar-la, no? Però he de dir que Càritas fa una molt bona feina, perquè, com ja sabeu, fa 5 mesos que estic com a regidor i m'ho han donat gairebé tot fet. O sigui, jo, per part nostra, des de l'Ajuntament, clar que hi ajudem, però que ha resultat tot molt àgil, que la gran feina o qui vehicula molt bé tot el tema del Gran Recapte és Càritas, la qual cosa agraeixo molt, eh?
Imagino que també que sorprès per el gran teixit de voluntaris que tenim a la ciutat, que sempre estan disposats a tot, no?
I
jo
tant.
No sé si els altres municipis poden presumir de tenir un voluntariat tan, tan eficaç com tenim aquí a Calella.
Bueno, no sé, no, esclar, els altres pobles jo no sé com són, però esclar, aquí hi ha entitats com Oncolliga, Calella Marxa...
I tant, que sempre estan a per tot, no? Mira, ara veiem imatges que, no sé, suposo deuen ser de l'any passat. Això és el Bon Preu, crec que...
Sí.
Tenen imatges del Bon Preu.
Sí,
Recordem
sí.
exactament quins són els supermercats?
Sí, són el Consum del carrer Sant Josep,
sí,
el Dia de la Carretera, el Dia del carrer Sant Pere, el Mercadona de davant de la... Bueno,
l'únic que hi ha ara, al capdamunt de la Riera.
El Bon Preu, l'Espar de davant de l'Amistat, si no m'he dit, i el Capravo de la plaça de l'Hotel Bernat, perquè no sé el nom de la plaça.
Què ho fa que hi hagin alguns supermercats que participin i d'altres no?
Bueno, en el cas del Consum ens van dir des del Banc d'Aliments que... Com se diu? El Consum té... Ara no recordo el nom que té. Consum... Uh-huh. Charter,
sí,
això.
Que és la versió reduïda de la marca,
van
no?
Van dir que els que són Consum Charter no participaran.
Ja.
I llavors, en el que t'he comentat, ens van dir: home, si vosaltres ho podeu aconseguir, i evidentment hi vaig anar, i diu: i tant, només faltaria, i tant, estem encantats de participar. No ho sé, això jo no sé com es mou el banc d'aliments, sincerament. Uh-huh.
I a hores d'ara teniu ja coberta les places de voluntaris o encara us en fan falta?
No, comentàvem amb el Pep que hi ha la previsió de 150 voluntaris, sí. Però si no que m'equivoco, uh-huh. Que a més també hi participa a uns alumnes de quart d'ESO de l'Institut Freta.
Això em sembla molt interessant. Sí. Ens ho pots explicar, Ramon?
L'any
passat ja hi van participar.
Molt bé. Sí.
Hi ha una classe de quart d'ESO que l'any passat va participar amb 9 voluntaris, amb 9 nanos, i el divendres amb en Toni Borràs hi vam anar a fer una xerrada, ell va explicar el que és, perquè és clar, evidentment, són nous, no són els de l'any passat, explicar el que és Càritas, el que fa, i jo em vaig centrar en el tema dels aliments, la gent que estem ajudant, d'allà on arriben els aliments. Aquest any són 5 només, però, i l'any passat també ells mateixos, en l'abril o el maig, van fer una gran recapta pel seu compte, sí. Que van anar als supermercats a veure si volien col·laborar. No els hi va sortir el que ells volien, però bueno, tota ajuda és benvinguda, no? I aquest any també volen fer el mateix.
I per què només el Freta?
És el Freta, això.
Sí, per què només el Freta? Perquè
hi ha altres escoles. Perquè és l'únic que... Bueno, es va oferir ell, ja. Es va oferir Freta, uh-huh. A través de la...
Però vaja, des de Càritas o en aquest cas des de la regidoria no heu anat a les altres escoles a demanar col·laboració?
A les altres escoles sempre hi anem a per Nadal. Uh-huh. Per Nadal totes les escoles
bueno, perquè es fa,
i guarderies...
Tradicionalment es fa un recapte,
sí,
no?, cada any.
Sí.
Bueno. Sí, això ja però... de quan érem petits nosaltres, jo sí, me'n recordo que ja...
Hi ha dues escoles que fan una gran recapte. Bueno, per exemple, Freta fa la setmana de la infantesa, uh-huh. I recullen quasi bé 1.000 quilos.
Sí.
I l'escola Pia del carrer Sant Pere ho va fer, no sé si era el febrer-març, i van recollir 1.300 quilos. Aquestes, fa 2 anys que ho fan.
Digues, Ramon.
No, dic, relacionat amb això que no em puc estar, Sònia, com a més d'educació primària que soc, no? Doncs de subratllar la importància que té el crear consciència ja des de les generacions més petites en tot aquest tema de solidaritat. I és per això que, si m'ho permets, també faig una crida a tothom que ens està escoltant, no només a participar de forma activa el divendres i dissabte en el recapte d'aliments, sinó també, i com a segona demanda, és que traslladin o que comentin a totes les famílies, amistats, que coneguin, que facin extensiu aquesta crida a participar, i que moltes vegades, tot i que sembla que, clar, tampoc estem demanant una ajuda a omplir un carro, és que per poca ajuda que es faci de comprar un paquet d'arròs, tinc uns quants aliments que també, si m'ho...
Sí, i tant.
Si m'ho permets, sí. Nosaltres, clar, el que demanem és oli, llet, conserves de peix, farina, sucre, cacau, arròs, pasta... Moltes vegades, si cada persona que entra en un supermercat només que compri un producte d'aquests que acabo de comentar, doncs ja estan ajudant. Okay. Per tant, és molt important també, des de les petites generacions, no? L'alumnat tant de primària com de secundària, que d'alguna manera doncs, es treballi aquest tema a les escoles, que sé i em consta que es treballa, però que en moments d'aquest, bueno, del recapte, d'actes com el d'aquest cap de setmana que tenim, doncs això ho traslladin, la teòrica a la pràctica. És un molt bon moment per fer-ho.
Bueno, i el que diu el Ramon, no?, que... A veure, que dius, jo ja hi puc aportar un paquet d'arròs, però és que és la suma d'un, i això són molts paquets d'arròs.
Val a dir que ara una companya m'acaba de dir que hi ha 3 noies d'aquesta classe de Freta de l'any passat, uh-huh. Que han trucat perquè els hi va agradar tant estar allà al magatzem, triant coses i posant-lo...
Que volen tornar a col·laborar,
que volen tornar a col·laborar.
Els aliments que recullen a Calella es queden a Calella?
Sí, tot. Inclús et diré que el banc d'aliments ens n'hauria de donar més. Perquè a Calella, mira, l'any passat ja vam parlar de les dades. L'any passat es va donar aliments a 1.274 persones i aquestes persones van representar 456 famílies. En aquests moments, a data 14, bueno, a data de divendres passat, hem donat aliments a 451 famílies, o sigui que estem a 5 famílies per desgràcia, igual a l'any passat, que per desgràcia se superarà, i 1200, i estem a 16 persones dels 1200, o sigui 1258 persones.
Tenim famílies, Ramon, en situació crítica a Calella. Ens en podria fer una diagnosi?
Bé, com diu Sònia, tenim famílies molt vulnerables. Abans ho comentàvem amb el Pep, que potser la gent no és ben bé conscient del nombre tan elevat de famílies que tenim en aquesta situació. Sí que és veritat que des de política social, i això ho estic veient, i és una cosa que per ser franc, jo també desconeixia. No és fins al moment que m'he posat pròpiament a la regidoria de política social que realment veus la situació.
La magnitud.
També s'ha de dir que, tot i que la magnitud és gran, déu-n'hi-do la de professionals que ara mateix des de política social hi treballen i donen resposta, que també s'ha de dir que hi ha famílies que estan en aquesta situació, però són moltes també les ajudes en aquests moments que s'estan donant. Per fer-te res, 5 cèntims, sí que tampoc em vull extendre, però imagina't, veníem del 2015 de portar ajudes de 39.600 euros, o des del 2016 38.500 euros, 2017 41.550 euros, el 2018 es va fer una aportació de 56.440 euros. Vull dir, amb això ja veus que, clar, l'augment ha estat i hi és, però des de política social també intentem donar resposta, estudiem molt i molt bé cada cas, cada situació, cada persona, cada família, i a partir d'aquí les professionals i l'equip, que he de dir que és excel·lent, intenten donar la millor resposta a cada cas.
Uh-huh. I sobretot, jo sempre que fem aquest tipus d'entrevistes intentar desmentir allò que es diu sempre, no?, que les ajudes sempre són pels mateixos.
Bueno, és que,
no?
És
que es diu...
És que,
nosaltres intentem fer el màxim de pedagogia des dels mitjans, però sembla que mai és poc, no? Sí,
és correcte. Que el concepte de pobresa ha canviat. Mm-hmm. Ja, o sigui, jo diria, bueno, potser m'equivoco, que pobres, no en ve cap. O pocs. O gent que ho necessiti. Des de Càritas fa 4 anys que es parla dels treballadors pobres, de la gent que treballa, que solen ser famílies joves, entre 30 i pico a 40 i pico, potser amb dos fills, que cobren poc, o un s'ha quedat sense feina, i, és clar, no hi arriben. Avui dia...
Però quan dius que no hi ha famílies pobres, m'estàs dient perquè no en tenim a Calella, afortunadament, o perquè no volen venir?
A
perquè
veure,
també hi ha el perfil de la persona que no vol.
A Calella, jo entenc que el que fa falta és un alberg. Perquè a Càritas contínuament ens està venint gent que no sap, no té on dormir, que dorm a la platja...
Però, perdona, Josep, quan dius contínuament...
Bastant
sovint. Què vol dir contínuament?
Bueno, cada setmana o cada 15 dies també algun.
I venen a on?
A Càritas.
Aquí al carrer Església?
Al carrer Església a demanar ajuda.
I què us diuen? Que no tenen un lloc on anar a dormir?
No tenen on anar a menjar. Això els hi podem solucionar a través del menjador solidari de Poblenou. Els podem derivar allà. Els hi fem un passe, per exemple, si venen avui, des d'avui que som 18, fins al 17 del mes que hi ha, un mes. Llavors ja el tema de... Els hi podem solucionar el tema de la roba, que a través del rober
se'ls
dona roba.
Però clar, el tema del dormir...
I llavors ja el tema del dormir. Uh-huh. El tema del dormir, que això és més complicat. Això és més complicat.
El Ramon arriba a la regidoria en moments molt complicats,
sí,
no?
Sí, però... sí, Sònia, però...
No sé si això és una cosa que havíem parlat o li ha sorprès
li
ha dit el Josep.
No, ho havíem parlat,
bueno, sí,
però...
Perdona, nosaltres alguna vegada ja hem parlat amb l'alcaldessa algun any que això, la manca d'un alberg, que es pugui...
Jo sé que és veritat que, com diu Sònia, he aterrat, no?, en el càrrec en un moment difícil, sí, però no per això... Bueno... em tiro enrere, com que
diré,
al contrari, jo he vingut a ajudar i tinc molt clar que si sóc aquí és per voluntat pròpia, perquè si m'ho va oferir l'alcaldessa, evidentment, però per voluntat pròpia, i que la meva actitud és de venir a ajudar. Llavors, en aquest sentit sí que vull comentar, i en relació a el que deia el Pep, referent a les persones que bueno, que no saben ben bé on dormir, que jo he tingut diverses converses amb policia local i he demanat estar informat de primera mà de qualsevol persona que trobin a la nostra ciutat dormint al carrer. I això he demanat expressament saber-ho de primera mà. Per què? Perquè és el que comentava, a totes les persones en aquesta situació demano que s'apropin a les nostres dependències de política social i a partir d'aquí estudiem quina és la millor via o quines alternatives poden tenir per millorar la seva situació. No és fàcil.
Jo
ho estic veient, que no és gens fàcil. Les treballadores i tècnics que tinc a política social fan cada dia una feina i un treball que jo realment em trec el barret. Però ho puc dir, i això sí, perquè ho he vist en aquests 5 mesos, que tenen a cada persona, Sònia, i creu-me, com si fos de la seva pròpia família. Cada casa els preocupa, i això és el que m'agrada, que aquesta implicació. No tracten a l'usuari com, bueno, mira, té el seu problema...
Com un número,
l'escoltem,
no?
No, és que després venen, en parlem, és que em preocupa aquesta persona, què podem fer? Ens reunim cada setmana, l'equip de política social, ens reunim cada setmana i dels casos més greus els posem sobre la taula i en parlem per buscar alternatives o vies de solució conjuntament.
Actualment, Ramon, quantes persones dormen al carrer a Calella? Tenim dades? Tenim xifres? Si és que n'hi ha?
Jo, les dades numèriques, no ho sé, Sònia. Jo sí que he comentat, ja dic, a policia local, i concretament doncs és un canal que ho porta l'Òscar Mateu, l'agent Òscar Mateu, que segur que el coneixeu.
L'Òscar, i tant que el coneixem.
I ell ja està avisat conjuntament amb la resta que la que troben una persona... Ara, un altre tema que sí que ens hem trobat és quan troben una persona d'aquestes característiques, se li ofereix ajut per anar a política social, però la persona mateix no vol. Això també ens ho hem trobat, i també cal dir-ho.
Sí, que hi ha el problema de l'empadronament aquí, també.
Però independentment del tema de l'empadronament, ens hem trobat persones que quan els hi oferim ajut...
No el volen.
No volen.
No el volen.
Això passa, també passa a Barcelona.
Sí. Bueno, teníem el cas, per exemple, del Manfred. Recordem aquell senyor que vivia... que ara està a l'hospital,
sí,
no?
Sí,
però
sí.
Tinc entès que se li va oferir ajuda més d'una vegada i ell, bueno, era la vida que ell volia portar,
no? Sí.
Home, també dic, Sònia, des de política social no tenim una vareta màgica, tant de bo. No tenim una vareta màgica en la que solucionar els problemes i la vida de tothom. Tant de bo fos així. Però sí que és veritat que ens impliquem al 100% i moltes vegades al 200% per intentar que aquella persona que ens arriba en una situació de vulnerabilitat important o molt precària, no en tingueu cap dubte, i cap oient que tingui cap dubte de que des de política social se li ofereix l'ajut que bonament puguem.
Bueno, ja no tenim pràcticament més temps. Fem una crida perquè cap de setmana, parlo del gran recapte.
Bàsicament, que si algú es vol apuntar com a voluntari, pues encara hi és a temps.
On t'ha d'anar?
Pues a Càritas del carrer Església, número 51, el telèfon 93 769 4506.
Val.
Realment, pràcticament els tenim tots.
A partir de quina hora hi són?
De dilluns a divendres, bueno, només queda dilluns a dijous, de 10 a 1.
De 10 a 1. Doncs
no, només afegir l'agraïment de Càritas a l'Ajuntament, a l'això de serveis socials, perquè fa anys que no hi ha ni un paper signat. Realment, l'únic paper signat que hi ha al contracte, que és el del lloguer de l'Economat, però sempre hi ha una bona entesa i, bueno, i treballem plegats.
Vull dir. I ganes de remar.
I tant.
Moltes ganes
cal
de remar.
Cal fer-ho.
Sí. Ramon i Josep, gràcies.
Fem
una pausa i parlem amb la doctora psiquiatra Maribel Justo. Fins ara.
Molt bé. Merci.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Fas 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment. I per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa. Campanya Fas 6 anys. Tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversari, milionària, Sant Alfari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Ràdio Calella.
Textos, àudios.
107.9.
Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella,
107.9. Doncs tornem a ser en directe aquí als nostres estudis. Avui amb la doctora Maribel Justo. Doctora Justo, què tal? Bon dia. És metge psiquiatra i és la coordinadora del Centre de Salut Mental per Adults que tenim al carrer Bruguera. I avui damunt del nostre taula un tema que segur, segur, us ressonarà i molt. Estic cansat i tot em fa mal. Quantes vegades
tema,
ho has sentit
vegades.
A la seva consulta,
sí, sí.
Això, doctora?
A la nostra consulta, moltes vegades. És un tema força freqüent. Mm. Avui dia, no?, la nostra població, amb el ritme que portem, no?, i aquesta impossibilitat a vegades que tenim per poder expressar el que ens passa, el que sentim realment, i amb la cultura medicalitzada amb el que estem immersos, no?, doncs és més fàcil recórrer a un símptoma físic, no? Ah. Estic cansada, em fa mal, no?, el cap, problemes digestius, no? I bueno, és una resposta davant de l'estrès i de problemes que de l'entorn que es podem trobar.
Quan això és una cosa normal i quan es traspassa una línia vermella?
Sí, jo penso que la somatització, que seria això, no?, de projectar en el cos, no?, el soma al cos, els conflictes psicològics, és una resposta humana i normal, no? Vull dir que en certs nivells, no?, de lleus, no?, el que deia, no?, cefalees, problemes digestius, jo penso que tothom alguna vegada ha sentit aquest tipus de malestars.
I tant.
No? Es converteix en un problema, en un trastorn, quan realment aquesta somatització invalida la persona, afecta el seu funcionament fins al punt de que no, aquesta persona no pot complir amb les expectatives que la vida l'obliga, no?, a seguir feina, treball, obligacions amb la família.
Entenc que aquest cansament i aquest em fa mal tot és una cosa que ens provoquem nosaltres mateixos?
Bueno, no seria exacte, perquè és una cosa involuntària, és totalment inconscient. Segurament hi haurà factors, la causa no és tant que sigui voluntàriament el que deia, que ens la ho provoquem, sinó que inconscientment, potser per aquests factors biològics predisponents, per una criança potser, no?, de l'etapa infantil i a nivell evolutiu, no?, hem après des de petits, no?, segons la nostra família, per això els pares tenim també molta responsabilitat amb els nens, no?, que la malaltia, no?, els símptomes físics són ben acollits, no?, per la nostra família, que s'agrupa per cuidar-nos més i ens dona una atenció especial, i això inclús ens dona certs beneficis o certa ganància per eximir-nos de certes responsabilitats, i alhora anem al metge i el metge i el metge acull bé aquesta demanda de em fan mal la panxa o tal, i de seguida dona un tractament i tot és àgil, no? I és més complex explicar, parlar, no?, de què realment passa, no?, què és el que em preocupa. I per això, ja et dic, tots aquests, segurament aquesta part de predisposició biològica, la nostra criança, no?, la nostra biografia, que va forjant una mica el nostre caràcter, uh-huh, i un entorn, no?, després a l'edat adulta, no?, amb uns estressors, no?, importants, no?, aquest entorn, tot plegat pot fer que tinguem aquesta resposta davant certes situacions de la vida.
Què dolent és l'estrès? Sí, i què dolent és la mala gestió que en fem de les emocions, no, doctora?
Sí, sí. Evidentment, clar, l'estrès es provoca tot una sèrie de símptomes físics, no?, d'ansietat, de... hi ha uns paràmetres biològics, com dèiem, no?, puja el cortisol, ens crea una situació d'alerta, no?, i ens genera aquestes emocions negatives que diem, no?, angoixa, por... Mm-hmm.
Perquè el cortisol, sí, com ens afecta quan, sí, puja el cortisol?
Doncs pot pujar la pressió arterial, ens genera una tensió, una... No? Quan... a nivell, diguéssim, des dels homes de les cavernes, podem dir, no?, quan estaven en una situació de perill, no?, tenim un botó al cervell, que és l'amígdala, que s'activa i això provoca, diguéssim, no és això, que es lliberi cortisol i això ens posa en alerta. El cos comença a bategar més ràpid, ja la pressió arterial augmenta perquè diguéssim, la sang arribi més ràpidament a les cames i a les cavernes tenia un sentit, no? Ara, diguéssim, l'estrès, quan un té un examen, no?, que és un estrès normal, té una tensió.
I tant.
Perquè si anéssim flàcids a un examen, no?, doncs ens adormissin, no? Hi ha un estrès adaptatiu que ens ajuda a poder resoldre els nostres problemes. Però quan aquest estrès és molt intens o dura molt en el temps i la persona claudica perquè s'esgota, arriba un punt que els seus recursos... s'esgoten, llavors és quan es apareix el cansament, no? El cansament, que és una manera que té el cos de dir, para, atura't, perquè, no?, a vegades mentalment i més amb aquestes exigències que tenim avui dia, no?, de ser eficaços, ser eficients, complir, no?, som competitius, la vida és competitiva, no?
I tant.
Ja no ens conformem amb estar segurs, tenir alimentació i tal, no, tenim que tenir una casa fantàstica, el cotxe, sí, sí, els nostres fills vagin a la universitat, o sigui, totes aquestes pressions a vegades arriba un punt que un s'esgota i el primer símptoma és un símptoma físic. Ja et dic que té aquesta part una mica biològica, però que també hi ha un component clarament psicosocial de com un pot donar-li paraules a això que li està passant i deixar-ho en el camp de lo psicològic, o pot tancar-se en el símptoma físic pur i dur, no? I no permetre's, no?, perquè a vegades també es pot entendre com un símptoma de fragilitat o de vulnerabilitat, no?, i llavors és com més fàcil dir que no puc fer això perquè em fa mal el cap o em fa mal l'esquena o que perquè estic sobrepassada i tinc angoixa i tinc por.
És una malaltia que és difícil que la gent entengui, no? A vegades dius, bueno, és que és difícil explicar. Clar. Que tot pot venir... Sí, sí. D'un origen emocional, sí, no? Sí. O que és fruit de l'estrès, etcètera, etcètera,
sí,
no?
Sí, sí. Clar, no és visible. No, en principi la persona pot tenir un aspecte conservat i...
Diuen, estàs bé, et veig molt bé, no?
Fas bona cara,
no?
I sí, sí. Això a vegades empitjora el símptoma, perquè d'alguna manera un rep aquest missatge, no? De, no estic malalt, llavors que diguéssim, d'alguna manera s'ha de convèncer i ha de fer el paper de malalt, no? Encara, no? La postració o no. Clar, són pacients que tenen aquesta doble pressió. Per un costat, ells amb ells mateixos no accepten aquesta vulnerabilitat moltes vegades i per això ho expressen a través del cos, i alhora amb els demés no entenen els seus, i han de, no dic exagerar, però d'alguna manera anar diverses vegades inclús al metge de família per convèncer-se de demanar proves, sí, no? I canviar el seu funcionament, no? Mm. Quedar-se a casa, deixar de fer coses que no... Mm.
Perquè quan un està cansat i amb un to li fa mal, podem considerar que és una persona que està malalta, doctora?
Sí, quan un està, vol dir...
molt cansat i que to li fa mal, que sí, és el tema d'avui, podem considerar que és una persona malalta?
Mm,
clar, on està aquesta línia vermella,
sí,
no?
Sí, d'entrada jo diria que això pot significar moltes coses, no? I llavors, el primer que tindria que fer aquesta persona és anar a parlar amb el seu metge de família, de capçalera, i parlar, no? I veure què està passant, no? Perquè molta gent sana pot tenir aquesta resposta davant de certes situacions. I això és una cosa que es pot aprendre, es pot modular, es pot fer una rectificació subjectiva per entendre'ns, no? De... ja et dic, jo parlaria de malaltia, de trastorn, quan realment el funcionament està molt alterat i la persona ha abandonat realment totes les seves ocupacions, vull dir, el seu projecte de vida...
Sí,
sí, sí. Mm-hmm. És llavors quan parlaria de malaltia, no? Però evidentment, si la línia és molt difusa i és difícil de... Jo la línia aquesta seria el funcionament i la qualitat de vida que té la persona.
No? El dolor i el cansament sempre van associats o no?
No té per què.
No té per què.
La somatització pot ser variada, pot tenir símptomes neurològics, no? Marejos o vertigens, símptomes gastrointestinals, no? Digestius... pot tenir símptomes de dolor, pot tenir això, el cansament, però no tenen per què anar junts de la mà.
Hi ha malalties com la fibromiàlgia o la fatiga crònica, no?, que venen derivades d'això. Comencen així o van per una altra via,
sí,
doctora?
Sí, la fibromiàlgia en les darreres dècades podem dir que ha agafat com una entitat, no?, però sí que encara la causa és desconeguda i estaria dins de les... d'aquest espectre, no?, de síndromes clínics on hi ha això, símptomes de... on hi ha problemes de la regulació del dolor, no? Les persones senten dolor només amb el... a vegades amb la roba, no? Uh-huh. que està sobre la pell, poden tenir cansament o no, és sovint que tinguin depressió i ansietat també, problemes de concentració, atenció... I es parla de que pugui haver-hi un component, aquest component psicològic, però també un component, es parla de que pogués tenir un origen immunitari, infecciós, vull dir, segurament no hi ha una causa única, sinó que és, no?, un conjunt de causes.
És una malaltia nova, la fibromiàlgia, o ja existia i no sabia ben bé el que era?
Sí, jo penso que des de... o sigui, el tema de les somatitzacions i el trastorn per somatització, o sigui, les somatitzacions en general, existeixen, la medicina les coneix des de fa segles i mil·lennis. Ja dels egipcis tenen papiros, no?, on il·lustren, no?, escenes on el malalt, diguéssim, apunten a aquest origen psicològic, psicosomàtic, no?, de malalties. Els grecs també, no?, parlaven de la somatització en forma de la histèria, no?, que s'ha... Bueno, sí, és
la... En una època on sembla, a priori, sembla que potser l'estrès no hauria d'existir, no? Que és una malaltia molt nova, no?, l'estrès de les noves generacions.
Però l'estrès ha existit sempre. El que passa que ha anat canviant, no? L'estrès, el que dèiem, no?, els homes de les cavernes... l'estrès, diguéssim, és un mecanisme d'adaptació a l'entorn. I el nostre medi, clar, ens sentim estressats perquè tenim que complir horaris de feina, seguir el mòbil, seguir el correu, aquestes exigències, no?, del capitalisme, del materialisme, no?, però a les cavernes l'estrès era vull dir, existia per poder tenir aliments, per poder tenir, sentir-se segurs perquè...
Per subsistir.
Subsistir, no? Era un tema de supervivència, exactament. Mm. Però era el mateix mecanisme. Mm-hmm. Sí, sí.
I la fatiga crònica?
Ara jo penso que l'ésser humà també s'ha anat complex... Ara som, en la nostra evolució, som més complexos, ha aparegut el llenguatge, vull dir, les persones, no?, que ens diferencien dels animals, que també tenen estrès, però nosaltres tenim les emocions, vull dir, hi ha una complexitat que potser ara es fa més evident que... No? I ho podem descriure millor, uh-huh, i tenim les paraules també per poder-ho descriure.
Parlem de la fibromiàlgia, la fatiga crònica és el mateix o són malalties diferents?
Sí, bueno, en el camp de la reumatologia estan diferenciades, però poden aparèixer plegades. Jo diria que forma part d'aquests síndromes funcionals on realment no hi ha uns paràmetres, vull dir, el diagnòstic continua sent clínic, no? Uh-huh. Per observació de símptomes i a l'exploració, no?, punts dolorosos i tal, però no hi ha un paràmetre orgànic, no?, on la malaltia, no?, es trobi una correlació orgànica, uh-huh, clara. Uh-huh. Però hi poden aparèixer juntes o plegades, o, vull dir, perdó, juntes o separades.
Ja. Yeah. És fàcil diagnosticar-ho, doctora?
No. Realment, els pacients de vegades passen un periple i encara no és una malaltia, tot i que l'OMS ja fa més de 15 anys que la va reconèixer i tal. Clar, és una malaltia que a nivell social té un impacte, doncs, social, laboral, econòmic...
I molt incompresa. I molt incompresa, no?
Sí, sí, els pacients pateixen, les persones que afectes de pateixen molt perquè fins que primer, aquest aspecte, aquest model biomèdic que tenim, no?, de símptomes i de causa-conseqüència i tot molt centrat en el cos, que no contempla aquesta part més emocional, més psicològica, fa que aquestes persones, no?, això, passin per diferents metges, tal, diferents especialistes, no?, però cadascú treballa des de la seva parcel·la i no vull dir, costa que es miri des d'una globalitat, no?, i tota la seva dimensió i la seva afectació.
Vaja, que una analítica no ens diu res.
No. Pot assenyalar paràmetres reumatoides, reumatològics, com a les al·lèrgies, no?, que se sap que hi ha sistemes immunitaris, apareixen paràmetres, però no hi ha cap certer que relacioni de manera determinant amb la malaltia.
El metge de capçalera té eines a l'abast per lluitar contra el tot em fa mal i el estic cansat?
Home, jo penso que el metge de família és cabdal, com en moltes altres patologies.
Perquè a vegades
però...
el temps que t'ha destinat als pacients és tan poquet,
és poc, sí,
que a vegades, doncs, clar, explicar... Doncs...
Sí, jo diria que un percentatge elevadíssim, si no un terci de la seva consulta, o si no més, és d'aquest tipus de pacients. Pacients que hi van una vegada i una altra, perquè ara hi ha això, ara que hi ha aquest símptoma, ara hi ha aquest altre...
I el no sé què tinc, també, no?
No sé què em passa, però és un malestar.
No estic bé, però no sé malestar. Què em passa, no?
No, llavors, el metge de casa té un escenari molt adequat per poder preguntar-li. D'entrada, perquè coneix la família, coneix el pacient i coneix la seva història i coneix la seva biografia i coneix una mica el caràcter d'aquesta persona també, que és important, no?, que només valorin l'aspecte, no només valorar la pressió arterial, analítica, com està vostè, sinó què tal, com li va la vida, no?, aquest metge de tota la vida que es deia, no?
Aquest metge que a vegades també fa d'investigador.
Clar, no?
Que
clar, ell... ell no s'ha de quedar amb la foto. Clar. No? Tu vas aquell dia amb una foto, no? Em fa mal al cap, vale? Això pot ser una migranya, no? Uh-huh. Vull dir, no s'ha de descartar que no hi hagi, pugui haver-hi una dolència orgànica real, però d'entrada, quan es veu que aquesta persona consulta per malestars físics inespecífics que no tenen una correlació directa amb cap patologia orgànica, doncs llavors jo penso que les preguntes han d'anar més encaminades a com li va la vida, a historiar una mica l'entorn del pacient, si hi ha factors estressors, no?, que puguin estar influint en aquest estat, i no enfocar-se en el tema de donar analgèsics, donar antiansiolítics, donar que són benvinguts moltes vegades, no? És necessari donar-los, no? per ajudar a que la persona tingui certa estabilitat emocional i física també, no? Però són una ajuda, en tot cas. Vull dir, s'ha d'intentar veure quin és el conflicte emocional que té aquesta persona, o psicològic, que li està fent que projecti en el cos tot aquest malestar.
Doctor, què cura més? La farmacologia o una bona conversa?
Home, excepte, jo penso, hi ha poques malalties on només el fàrmac sigui resolutiu. En les infeccions no ho podem dubtar, i segurament hi haurà altres malalties que també, però en moltes, vull dir, jo penso que el tema emocional està molt present, psicològic, no? Uh-huh. I el que dèiem, no? El paradigma biopsicosocial, no? Vull dir, jo penso que ens hem de moure aquí amb la majoria de les malalties.
I si tot us fa mal i no sabeu què teniu, doncs en el metge de capçalera, que és això, el primer filtre, i a partir d'aquí, doncs,
ja veuríem.
La doctora Maribel Justo és metge psiquiatra, és la coordinadora del Centre de Salut Mental per Adults que hi ha al carrer Bruguera. Doctora, gràcies.
Moltes gràcies.
Fem una pausa, notícies a les 11 i la tertúlia que podeu seguir a través de l'FM. Fins ara.
Entre les mans, la vida és el que passa mentre fem plans. La vida és dansa, és dia i nit, una obra mestra en un teatre infinit. La vida és tela i tu el pintor. La vida es canvia, gira com un mitjó, és un adéu a l'horitzó. La vida és viure, no demanis perdó. La vida és teva i de ningú. La vida és meva i la meva vida ets tu. La vida és així, sempre encara, més un adéu és un fins ara. Compte amb mi, tot comença aquí, sempre encara, és una roda que no para, que tot comença aquí. La vida és l'hòstia i Déu-n'hi-do. És una prestadora que exigeix devolució. És explosiva i heterogènia, com una cèl·lula a la sopa primigènia. La vida és pura sort. La vida és mare i germana de la mort. La vida és devota de Sant Tornem-hi. Sigues feliç, que la vida és el teu premi. Que és un moment, és un instant, i en un sospir com un ocell passa volant. És un camí que ningú sap cap on va, però la vida és mestra i t'ensenya a caminar. La vida és la pera i tu el paré. La meva vida és teva i la meva veu també.
La vida és així, sempre encara, més un adéu és un fins ara.
Aquí.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clic que m'agrada.
I 4, seguim en directe a la ciutat d'aquest començament de setmana. És moment de tertúlia amb el Lluís Matas. Hola, Lluís.
Hola, bon dia.
Amb el Xavier Nogués. Hola, Xavier.
Hola, bon dia.
I avui amb el Jordi Martí, que l'hem mogut de dia. Tenim algunes baixes avui de l'equip.
Bon dia.
Titular
bon dia.
Dels dilluns. Jo els hi comentava, escolta, teniu algun tema damunt la taula del que, doncs, vulgueu que en parlem. Avui el Martí ve una miqueta calent d'orelles, eh, Jordi?
Home, vinc calent. Vinc una mica molest perquè l'altre dia, en la tertúlia del dimecres, em sembla que era que hi havia el Ferran de Vallabriga.
El dijous, em sembla que era.
El dijous va estar comentant un tema que li havien fet, posat una multa en el carrer Jovara, tres multes seguides, i algú va defensar dient que això devia ser un error administratiu. No, escolta'm, això fa anys que passa, i ho sap tothom. Passa. Igual com passen aquí en el col·legi, de que la gent no té temps de llegir el cartell que hi ha allà.
Aquí al Salicru.
Al Salicru, entren a dintre i ja li han fotut. Això és clar. I és clar, això molesta, com sense més a més que això passa, que no és d'avui. Que no és un error que dir, ai, sí, ja que ens hem descuidat. No, li han fotut tres multes perquè tocava tres multes. I tots els que passen pel carrer Església a l'estiu, que venen de fora, que deuen veure el carrer, esclar, ningú s'imagina que té tres. Pum, 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 tres. Si reclames bé, si no reclames, doncs mira, tot això hem fet.
Sí, és que abans hi havia la pilona, i amb la pilona doncs és més efectiu, no? Perquè saps que si està alçada, doncs no passes.
Clar, hi ha coses que molesten. És molesta l'altre dia, doncs vaig veure davant meu mateix, doncs, policia, tres persones, amb policia, amb gos, els hi va venir una bicicleta de cara i no li van dir res. Clar, cap de dos o tres dies, algú de la tertúlia m'ha comentat, mira, l'altre dia vaig veure això, però el van avisar. Bueno, tampoc, perquè, esclar, si dius que sanciones, que no sap que s'ha greu sancionat, molt bé, però vull dir, escolta, més sap, potser serà l'única manera que tothom sigui conscient que pel carrer Clegi no es pot anar amb bicicleta, i que si hi havia una bicicleta de cara o de gira, com pel carrer Costa i Fornaguer l'altre dia em gira un, i li vaig dir, home, ja està bé, encara em va fotre una bronca a mi, m'entens? És que això és el que és indignant. I aquestes coses per mi són molt importants.
I tant.
Són importants el tema del Balbi, són importants el tema de tal, però vull dir que aquestes coses...
No, Balbi no, un altre no, eh?
Perdó, un Aldi.
És Aldi.
Són molt importants, però també són importants coses que passen i que les veus i que la gent les trepitgem cada dia pel carrer i que dius, són tonteries. No, són tonteries.
No, qui ho diu que són tonteries?
I si no,
no ho són pas.
Que sigui tot obert i que puguem fer el que vulguem, però que això que anar amb bicicleta i que consti que jo soc dels que m'agradaria anar amb bicicleta, perquè hi havíem anat molt, a Calella tothom anava amb bicicleta. Però que anar amb bicicleta, o sigui, dir que això, que les bicicletes fan el que es vol, no és anar en contra de les bicicletes, anar en contra de les persones que les porten, però sí que està demostrat que avui, amb bicicleta, si més no aquí, es pot fer el que es vulgui.
A veure, el primer, anem per ordre, el tema del carrer Jovara, que hi ha unes hores que està tancat. Com ho veieu, això, vosaltres?
Bueno, això, històricament, és una reivindicació dels veïns del carrer Jovara, que va ser un dels primers temes que va treballar l'associació de veïns, i llavors s'entén perquè quan es tapa la carretera, que és sovint, després el carrer Jovara era l'alternativa de la carretera nacional, no? Llavors et trobaves amb dies que travessar el carrer Jovara de vorera a vorera et podies trigar 3 minuts, perquè realment hi havia un trànsit seguit.
Bueno, perquè és l'única via per travessar Calella, no?
Quan, exacte, si la N2 es tapa una mica pel que sigui, per l'entrada i sortida de col·legis, per qualsevol incident que hi hagués una mica de cua, la gent de la zona de Calella, Pineda, que ho sabia, doncs directament Riera Vall i carrer Jovara. I llavors et trobaves moments puntuals del carrer Jovara que podien passar 50 cotxes seguits, un darrere l'altre, no? I això és una de les reivindicacions, que jo crec que per això encara està tancat el carrer Jovara. I és per això, perquè es fa servir no com a carrer de circulació local, sinó com a via alternativa a la Nacional 2, quan la Nacional 2 es tapa.
Això va passar fa uns anys, bastants anys enrere, si us ho recordeu, pel carrer Bruguera els diumenges. Els que venien per la carretera de la Bar de Girona entraven pel Poble Nou, i venien pel carrer Bruguera i feien el recorregut, que llavors per la plaça de l'Ajuntament es podia passar, i anaven a sortir a la Benzinera. Aquest problema es va aturar en el moment que, d'acord amb Pineda, es va posar una barrera d'encament penso que és en el passeig de Mar del Pinedo, o sigui, el passeig marítim, perquè els cotxes només entressin els veïns, diguem-ne, de Calella. Això es va solucionar d'aquella manera. Bueno, en aquell temps es va solucionar.
Ara no, perquè sé, era de quina, ara no sé de quina zona en parla.
Sí, des del, o sigui, els cotxes que venien per la Nacional 2, com si que aquí Calella hi havia un bus i tal, doncs llavors baixaven, entraven pel Poble Nou o per Pineda, no sé per quin lloc, o molts ja venien de Malgrat, per Mar.
Pel camí del mig.
Exactament, pel camí del mig i pel camí de Mar.
Ah,
llavors entraven fins al carrer Rigui Gran dels Frares, llavors estic parlant que encara el Rigui Gran no hi havia el jardí al mig. Uh-huh. Tombàvem pel carrer Bruguera i anàvem tot el carrer Bruguera fins a sortir la benzinera d'aquí. I salvaven tot aquest obstacle.
Es feia servir...
Nacional 3.
Sí, era. Calella es feia servir d'anar a la tornada. Els dissabtes a la tarda hi havia cua pel carrer Jovara i els diumenges a la tarda hi havia cua pel carrer Bruguera. Amb el sentit d'anar i tornar de Barcelona.
Sí.
I tocaven, això històric de fa... Històric,
i tocaven 30, la bocina. Llavors hi va haver un acord entre els dos ajuntaments de dir, home, doncs tanquem perquè això s'eviti. Es va tancar l'entrada de la carretera per la part de Pineda, ja, o Poble Nou.
Inclús podem estar parlant d'abans que fes l'autopista. O més o menys.
Sí, podria ser. Eh?
Sí, però no hi havia ni autopista, o sigui, era o carretera nacional o centre de Calella, Pineda.
Clar, sí.
I d'aquí ve que... Però bàsicament el problema era que, i això encara ha passat alguna vegada, quan es tapa la carretera, si el carrer Jovara té possibilitat de circulació, doncs és l'alternativa.
Sí, sí.
Nosaltres, bueno, jo veig estúpid que per passar per un sol carrer et posin tres multes.
Demà, això... el Vallabriga l'altre dia estava indignat. Sí,
sí. Jo crec que la tecnologia permet que entris per la meitat del tram, entris pel principi o entris pel final, el propi ordinador contrasti les multes, i si n'hi ha tres en un període d'un minut i mig que t'arribi una sola multa, això segurament amb la tecnologia 2019 és molt fàcil.
Que li havien arribat les tres, no?
Sí, no, és que n'hi ha tres, és que no tres. És l'únic cas, eh? L'any passat ja passava això, eh? I es va comentar, eh?
Per això crec que amb la tecnologia de 2019 seria bastant fàcil solucionar-ho. Després, clar, nosaltres dir si estaria obert o estaria tancat, nosaltres sempre apostem perquè estigui tancat tot el centre de Calella, però nosaltres no som tècnics, nosaltres sempre rematem al mateix, a que hi hagi un estudi de mobilitat a Calella adaptant-lo a que l'autopista estarà oberta el 2021. I sobre allò de... Bueno, a part d'aquest carrer, també tenim el de la policia, que també que ho parlàvem abans de començar.
Aquí del Salicru.
Sí, aquest...
És que, clar, no et dona temps a llegir el cartell.
No dona temps a llegir el cartell. Després hi havia la problemàtica també que els vehicles... que volen repostar els vehicles elèctrics, el consum elèctric que volen repostar allà, clar, durant aquelles hores no ho poden fer perquè si entren també se'ls multa. Llavors han de fer recurs perquè se'ls tregui la multa, justificant que estaven allà.
Sí, se'ls multa també aquests cotxes?
Se'ls multava. Fins ara no ho sé. Ara mateix, actualment no ho sé, però fa uns mesos se'ls multava perquè, clar, no estava controlat aquest tema. No, havia quedat allà. I després nosaltres l'altre dia, per exemple, jo mateix vaig tornar... Vam fer l'acte final de campanya el divendres passat. Mm. Aquest no, l'anterior, el dia 9, era? El dia 8, que el dia 9 era el dia de no reflexió. Sí, que el vam fer a la plaça de l'Església.
Sí.
I quan vaig venir a tornar després de la tertúlia, quan vaig venir a tornar al material, sort... que el cap de la brigada em va avisar de que no podia passar perquè estava...
Clar, si no llepes, era... no?
Clar, si no llepo, per tornar al material de la brigada m'hagués endut una multa quan, ostres, no...
Clar.
No ho veig ben avisat. Mm. I ja està. Ah, i després dir que... Una tonterieta, però que en Jordi ha tingut un lapsus dient Balbi, en més d'Aldi.
Sí. Sí.
Però és que ja en tenim un de Balbi, el que passa que amb un nom que
bueno,
és canviat, que és
l'Espar. No?
Sí, que és l'Espar, sí, però és que ja el teníem, el Balbi
era
també.
Era Balbi.
Check.
Sí.
O sigui, ja, per això, check, que també podem fer un vist,
Balbi,
que també el tenim, aquest.
Va ser família i ara em sembla Espar,
em sembla
no?
Que va ser Caprabo, si no recordo malament, també, un temps.
Pot ser.
Sé que havia començat com a Balbi, en el seu
dia. Sí,
vull dir que Espar és del grup Balbi, per tant, també el tenim.
Sí, sí. Carrers oberts o tancats, com diu el Xavé Nogués? Al centre del poble.
Jo penso que carrers tancats, però amb uns sistemes que tothom ho entengui fàcil i que funcioni, no? O sigui, anar polint els sistemes. Vull dir que potser el que estava ben pensat fa 2 anys...
Tornar al semàfor de sempre, no?
O amb la casuística que s'hagi anat produint, doncs anar-ho polint, no? Vull dir, anar mirant què es pot fer. Llavors, és que sempre estem a les mateixes, amb Calella i suposo que en tots els ajuntaments, que hi ha moltes ordenances i poca policia. I llavors, clar, les coses a vegades fan una mica atropelladament, no?
Mira, va molt bé per enllaçar que també el Jordi volia comentar el tema aquest de les bicicletes, no?
Sí, més, jo penso que aquest tema és, per mi és greu i això vas pel carrer i la gent ho comentem i ho comenta tothom, el que passa que no arriba o no se'n fa massa cas, però vull dir, si està prohibit, doncs està prohibit per tots i punto, i s'ha acabat, no, és que no cal, i si un ho passa, pues, si ja diu que s'ha de sancionar, s'ha de sancionar, igual com que diu que una persona que no recull els excrements del gos, doncs també igual, també el mateix. Igual com passa a la plaça de Catalunya, igual com... però s'ha de fer, perquè si no, a veure, tu ara vas pel carrer i dius, bueno, jo vaig en bicicleta, però m'interessa, pum, passo. El més fàcil és que no trobis ningú. El més segur és que no trobis ningú, però si trobes algú, diran, baixa, doncs baixes, però demà tornes a passar. Això no va. I jo d'aquesta manera penso que no va. O si no, diguem que sigui lliure i s'acaba.
Jo he vist bastantes vegades que passa una bicicleta i se'l fa parar i se'l fa baixar. Sempre, pues clar, llavors, normalment sempre.
Baixa, però ja està. Però sí, en aquest sí, cas, sí, jo et dic que estava jo anava amb la senyora i no van fer baixar, perquè vull dir, ho vaig estar mirant, jo estava a perfumeria, davant de la perfumeria Vila, hi havia com uns 50 metres, i van passar i no va dir res.
Ja.
Qual és, emprenya molt, no?
Bueno, i ara les bicicletes i afegint també els patinets aquests elèctrics, que a més no fan gota soroll, que no els se sents a venir, no? I que van amb una velocitat tremenda, també.
I penso que això és un tema que és fàcil de solucionar. O sigui, escolta'm, si una persona... Jo me'n recordo l'època que anava jo al col·le els escolapis, i t'estic parlant de l'any 60 o 50 i tants, trobaves un dels empleats que n'hi havia 5, i et posaven 5 pessetes. De multa anar contra direcció en bicicleta, 5 pessetes.
Ah, sí?
5 pessetes, que eren moltes pessetes, i una bronca a casa de monumental. Doncs home, escolta'm, i al final deies, no vaig perquè si em veuen...
Jo el tema de la bicicleta pel carrer Església està clar que està prohibit i em sembla bé perquè és un lloc de pas. El que passa és que em semblaria més bé encara, o sigui, no porto la contrària, sinó em semblaria més bé encara, i parlant del carrer Jovera, per exemple, que les bicicletes tinguessin un recorregut per Calella,
sí,
marcat,
no, sí,
i ben fet.
Clar, que sí, que sí.
Jo no el tinc marcat, no tinc una via exclusiva que sí, que o preferencial per mi, prioritària per mi, com és el carrer Jovara. Sí que allà poden passar les bicicletes, però porto el cotxe darrere enganxat, que
sí,
va
sí,
més ràpid
sí,
que jo.
Sí, sí, que sí,
per tant,
sí,
jo no tinc un circuit fet a Calella per moure'm, però sí que tinc un circuit a on no puc moure'm. Clar, llavors és injust. Jo crec que s'han de comparar, s'han d'equiparar les dues coses. Equilibrar les dues coses de tenir un bon espai, un bon circuit per bicicletes, i després la prohibició, que em sembla correcta. I sobre les policies, clar, o sigui, mentre les policies se'ls doni el poder de discrecionalitat, que és el poder de jo multo a en Lluís, però en Jordi no el multo, clar, aquest poder el tenen ells. Es diu poder de discrecionalitat i poden fer-lo servir sempre que vulguin.
Però, això aquest ho fa poder servir... el faig servir en funció de què?
En funció...
Perquè si tots dos han fet una infracció...
Suposo que en funció de que si tu te'n recordes i aquella persona ja l'has vist diverses vegades que està fent el mateix, doncs aquest poder de discrecionalitat me'l salto ja directament i el denuncio. Ara, si és una persona nouvinguda, jo què sé, que no ho sabia, perquè és el que hem dit, si no em dóna temps tampoc a llegir els cartells amb el cotxe, doncs amb la bicicleta potser tampoc me n'havia enterat. Saps? Per això, aquest poder de discrecionalitat existeix. I, clar, i aquest poder de discrecionalitat, per exemple, jo volia denunciar-ho, que l'altre dia se'm va oblidar, que és també amb el propi ajuntament ho fa servir amb la policia, aquest poder de discrecionalitat, perquè si a dintre dels col·legis electorals no pot entrar la policia, no hi pot entrar, què feien l'altre dia a les eleccions?
Es va comentar això l'altre dia, però jo, vols dir que no n'hi ha hagut sempre de policia dins els col·legis electorals?
No,
com doncs, ho sembla
jo
a mi?
No, jo no l'he vist,
Si s'ha fet sempre s'ha fet malament. És recurrent en aquest poble també dir... És que sempre s'ha fet així.
S'ha fet així, sí.
Ja, però allò és que potser s'ha fet sempre
que
malament.
Que els costums creen lleis.
Jo diria que sempre els he vist a la porta.
Jo els he vist a la porta, però dintre no els he vist. Ara sí, diu que els han dintre, que evidentment...
Sí, clar, nosaltres vam denunciar-ho amb una fotografia, que vam tirar una fotografia.
No poden?
No, si no és a requeriment d'un president. Nosaltres anem als presidents, els hi preguntem si han requerit, ens diuen que no, parlem, ens ve a comentar un regidor excap de la policia, que és l'Albert Torrent, ens ve a comentar allà que com ens va la jornada, li diem, escolta, la jornada va bé, perquè la jornada està tranquil·la, per tots està bé, però mira, tenim la policia allà i això no és bo per una democràcia que la policia estigui dintre dels col·legis electorals armada. També parlem amb el policia. El policia va ser molt mal educat.
Què us va dir?
Molt, molt mal educat. Ens va dir, aquí s'acaba la conversació. Ja està. quan nosaltres li estàvem dient molt educadament que allà no podien estar...
Però, que, perdona, com... A veure, descriu l'escena.
Nosaltres vam entrar...
Al policia, què li vau dir?
Vam entrar, vam veure que la policia estava dintre, bueno, vam anar a consultar, vam començar a parlar amb els companys d'altres partits, com ho veien, ens van dir que, bueno, que ho veien malament, però que ells no farien res. Nosaltres vam dir que sí, que nosaltres, si la Junta Electoral Central havia dit que la policia no podia accedir entre els col·legis, a no ser que fos el requeriment del president d'una mesa, doncs que no podia estar allà. Nosaltres vam anar a parlar amb la policia, a explicar-los que sabíem que feia fred aquell dia, però és que no poden estar dintre d'una mesa, ai, d'un col·legi electoral. I ens va dir que allà s'acabava la conversa. Vam parlar amb el senyor Torrent, i en Torrent ens va dir que ell ho veia perfecte, que ell no li molestaven que estiguessin allà. I dic, ja, però no és que et molestin a tu o no. No és la discrecionalitat aquesta, tu no la pots utilitzar en aquest cas. En aquest cas hi ha un dictamen de la Junta Electoral Central que et diu que aquesta policia no pot estar aquí dintre. Per tant, tu, com a representant de l'Ajuntament, el que hauries de fer no és... Sí que pots plantejar-te si t'agrada o no t'agrada que la policia estigui, però planteja tu amb el teu cercle o amb el que sigui, però dintre del col·legi s'ha de fer valer la norma, que la norma és aquesta.
El tema ja és perquè van armats? Sense anar armats podrien ser-hi?
Sense anar armats poden ser-hi. Sense anar armats poden ser-hi. Vam fer la consulta? Sí, sí, anaven armats. Anaven armats.
Però això igual era propi desconeixement del policia. L'estrany és que un cop li hagis dit pues, t'hagi contestat malament. No? Però vull dir, això passava també amb el tema de les multes. Abans, però estic parlant de fa molt de temps, no? Tenien un bloc de multes, no? I moltes vegades, escrivint la multa, pues s'equivocaven amb article o s'equivocaven amb aplicació, i llavors podies recórrer la multa i normalment guanyaves, perquè realment tenies raó, no? I llavors van treure uns blocs de multes per seccions. Llavors, quan venien a posar una multa en un bar, ja la tenien mig escrita. Sí, només tenien que... Saps què vull dir? I quan al començament eren només uns puntets i ells anaven escrivint, moltes vegades s'equivocaven, i potser s'equivocaven només amb un número d'article, o només posant un horari en un altre horari, o amb qualsevol detall, no? Però això no era ni per discrecionalitat, ni senzillament que potser aquell home estava molt entès en temes de trànsit i en temes d'ordenances de bars no era el seu, no? I llavors es tombaven multes perquè estaven mal redactades. Vull dir que també pot haver-hi un cert punt, i també penso que cada cop més la policia està més preparada i cada cop hi ha més cursets, si tenen les policies a temes de famílies, si estan cada cop més... Hi ha agents que estan més especialitzats, no? Però vull dir que això històricament, fa molt de temps, et trobaves que hi ha tantes ordenances que el mateix policia en aquell moment no tenia que agafar l'emissora i trucar, escolta'm, quin article tinc que posar?
Normalíssim.
Quin article tinc que posar, no? I si no trobava la persona, pues o sigui, una mica també pot ser per... El que és estrany és que un cop se li està dient, escolti'm, que vostè està aquí armat i aquí dins no pot estar, pues que contesti malament. Però vull dir que jo penso que no hi ha cap voluntat d'intimidar ningú, ni d'influir en res, ni... però l'estrany és que es comenti i no es faci, no?
Sí. Ja suposo que va amb la pròpia actitud del policia. Jo no em fico amb la policia de Calella, perquè la veritat és que jo he tingut zero males experiències amb ells. A mi sempre m'han atès molt bé. El tema és que sí que hi ha, igual que a tot arreu, a totes les famílies, hi ha un maleducat o un que no encaixa, doncs aquí a Calella segur que si tenen una plantilla de 40 i pico policies o 30 i pico policies, de ben segur que n'hi ha de dolents.
Penseu elevar al ple, això, vosaltres? Aquesta pregunta, l'elevareu al ple? O
suposo que sí, suposo que sí, ho hem de valorar, perquè el ple encara no... Ara mateix, el dijous, en principi, tenim un ple extraordinari de la síndica, per tant, estem preparant aquest, anem a PAMS, i primer preparem aquest, després preparem les consultes dels altres, perquè en els plens extraordinaris no hi ha pregs i preguntes i no en podem fer. No podem portar-ho ple. Però sí, clar que sí, nosaltres cap problema per portar-ho i per preguntar-ho, clar que sí.
I amb el tema de les bicis, que en algun moment s'havia plantejat el tema del bicing, no? De plantejar, em sembla que ho plantejàveu vosaltres, això?
Sí, sabia, ho plantejàvem nosaltres i ho vam plantejar, crec que junts amb Comú Podem, la legislatura passada.
D'establir un sistema de bicing a Calella, no?
Sí, i un bicibox, que hi haguessin uns aparcaments a l'estació de tren, em sembla que recordo que allà anaven uns i n'hi havia uns altres que em sembla que eren a la piscina, ara no ho sé segur.
De punta a punta, no?
Sí, havia parlat a la piscina.
Sí, i que hi haguessin allà, doncs, això, un circuit, el que dèiem abans, un circuit legalitzat i adaptat per les bicicletes, i a part un lloc segur per deixar la teva bicicleta.
És que no, el tema, en el passeig mateix, és fàcil, el tema de les bicicletes, el passeig és molt fàcil ubicar un camí de bicicletes, no que vagin per tot el passeig i que en un moment que passo i tocant el timbre, vull dir, que és fàcil el carrer.
Bueno, el passeig de mar a vegades és un batibull.
És un batibull, però
entre
que...
bicicletes,
clar, que...
canalles, animals...
Però és que, a més a més... Ara, a més
hi ha
a
una
més,
miqueta de tot.
A més a més, en els rètols aquells que vam posar a les entrades del passeig, tant d'una banda com a l'altra, sí, està ben clar que les bicicletes ja no hi posen res. O sigui, és patinets i tal, que passen igualment, però les bicicletes ja no hi consten. Llavors sembla que vulgui dir, bueno, doncs passeu, no?
Ja. Yeah.
Però que sí, que seria molt... És el lloc més fàcil per poder posar
un circuit de...
Un carril bicicletes en el passeig de mar, en un costat o l'altre. Primer es deia que eren a la part de la balustrada, i que tota la gent que venen de la banda de Pineda i van cap aquí i cap allà, doncs poguessin passar per allà, que és el que seria el seu. I la gent que van pel passeig, que no hagin d'estar vigilant la criatura, que ve una bicicleta, vigila que ve una bicicleta, i llavors segons com encara s'enfaden. I jo penso que sí que seria fàcil, com diu aquí el Xavier. Doncs de plantejar-se el tema de bicicletes, perquè penso que seria més, ja dic, seria més la gent que aniríem en bicicleta, sapiguem que no tenim que obstaculitzar, doncs, un cotxe que et ve darrere i que t'està pressionant i tal, no? Per això et vindria, doncs, un estudi d'aquests.
Clar, i tampoc val fer el que vam fer en el tram aquest del camp de futbol, que és part de la carretera.
Sí.
Poso carril bici, però tampoc hi ha vorera per vianants.
Tu vols dir el camí que va cap al cementiri?
Sí. Aquell és dolent. Aquell és dolent.
Per tant, sí, vianants, cotxes i bicicletes, allò compartim un espai... bastant molt reduït.
Amb les palmeres que arriben de que tu passis amb dues persones pel camí de peatonal.
Per això és un carril bici.
Però bàsicament
això
perquè et treuen un ull, aquelles coses.
No, perquè hi ha la carretera.
Jo hi passo vegades i passo per sobre la raia.
Clar, la carretera...
Les palmeres són aquí, molt boniques, però són una miqueta
no
perilloses.
Saps què passa? Que la gent que van a peu, ningú se li ocorreix pensar que per allà hi ha un... Bueno, està marcat a terra, però que pot passar una bicicleta, que llavors s'enfaden, toquen el timbre i s'enfaden, diuen de tot. Llavors tu dius, bueno, passeu pel passeig i... Bueno, doncs allà seria bo marcar bé que les bicicletes, entremig de les palmeres, els cotxes i les persones van per un carril que en diríem molt estret, no? I que pots treure un ull, a més a més.
Bueno, i de tant en tant retallar una miqueta les palmeres perquè són una mica assassines. Sí.
És que no creixen mai, perquè ja fa 10 anys... No.
Escolta, que tenen unes...
20 això, anys cap... que estan plantades...
Sí, sí.
Estan, com diríem, acollonides.
Sí, no. les primeres estan molt amunt, que haurien de ser bones, i les altres ja no creixen mai.
No, però escolta, són ben boniques, però escolta, amb aquelles branques, a vegades, com despistis, et treuen un ull.
I aquell tram, que està malament, que és el que parlàvem, però encara està pitjor el que jo us deia,
sí,
que és el del camp de futbol.
Sí.
El tram aquell del camp de futbol, allà sí que compartim tots el mateix espai. Sí. I això sí que no...
I ara passen
això no és un carril bici.
I ara passen pel superparc aquest de les Veles.
Quan dius superparc, llegeixo certa ironia en les teves paraules?
Home, perquè...
No t'agrada? No,
sí que m'agrada, el que passa que em penso que no està acabat, encara diria jo, pel que es comentava, no? Estic dient, en un sentit irònic, però no queixant-me del parc, no? Però vull dir que sí, que ara les bicicletes, quan arriben, com diu aquí el Xavi, en el punt aquell, han d'entrar a dintre, entren a dintre. Llavors estem amb...
Entra dintre, però em sembla que tenen un carril, no?
No, dintre del passeig aquest que hi ha, el passeig que va des del camp de futbol fins a tocar del Club Nàutic,
sí.
Allà no parla res, allà van bicicletes, persones, gossos i tot.
Jo crec que comparteixen també, compartim, i no és, la, no és el, una projecció de futur fer un parc nou i deixar un espai compartit.
Clar.
Primer ho veig així, i jo espero que tampoc estigui acabat, perquè és el que vam dir. Si tu en un pipicant el que fas... Pipicant per dir-li alguna cosa.
Allò sembla Auschwitz, allò.
És que ho fas una miqueta més gran, sí que el fas una miqueta més gran, però segueixes sense tenir ombra, segueixes sense tenir una zona d'aigües perquè els gossos es refresquin, ja que no hi ha ombra. O sigui, en ple estiu, qui anirà allà a passejar el gos?
Ni doble porta.
Ni doble porta. Allà qui anirà a passejar el gos? És que un altre cop fan un altre pipicant i el tornen a fer malament. És que ja tenim experiència.
No, I a dintre, jo no he entrat cap vegada, però pots sentir una miqueta com en un zoològic, perquè com que són de 2 metres, et sents allà a mi, tu, el gos i la gent mirant, no?
Sí. Tu a dins la gàbia. A veure si et tirant cacauet.
Bueno, escoltem una cosa. Candini, que està nomenada vicepresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, que passa en aquest cas a mans d'Esquerra després d'anys en mans socialistes. Quina valoració en feu?
Bueno, està bé això que hagi passat a mans d'Esquerra, perquè portaven quasi 30 anys a mans de socialistes. El bo del cas, que durant molt de temps, bueno, encara hi ha dues associacions, dues federacions de municipis, i com van néixer, perquè entenguem a quin país estem...
Que hi ha la Federació de Municipis i l'Associació de Municipis.
Bueno, eh? Vale. No sé quina de les dues era socialista i no sé quina de les dues era convergent. O sigui, perquè ens entenguem, fem una associació de municipis, però en fem dues, no? Llavors, i això suposo que s'ha anat redreçant, però vaig llegir una informació sobre la Federació de Municipis que quan es va triar l'última junta, la d'abans que entrés la Candini, en aquella mateixa assemblea es va aprovar que s'ajuntarien les dues federacions, sí. I encara no s'han ajuntat.
Bueno, sembla que ara un dels principals, en aquest cas, objectius de treball d'aquesta nova presidència és aconseguir la fusió.
Bueno, això estaria bé. Totes maneres, jo penso que hi ha molts a nivells d'administració i a vegades al ciutadà li costa entendre per què serveix cada cosa, no? Però de totes maneres, jo entenc que una federació municipalista és interessant, o sigui que si s'haguessin de treure nivells d'administració s'haurien de treure uns altres, no els que estan més a prop de la gent. Per exemple, les diputacions.
Ja, el que passa és que jo crec que has fet un tema que és molt interessant, que de cara al ciutadà, la Federació de Municipis, l'Associació de Municipis, la Diputació, els ajuntaments, el Consell Comarcal, i la gent es pregunta, bueno, tot això cal tant?
Jo crec que sí que calen que hi hagin instàncies que coordinin millor l'administració, però potser no calen tantes administracions. Saps que són, un dia els vam comptant aquí una tertúlia i hi ha 6 o 7 nivells d'administració.
No, és que n'hi ha moltes.
6 o 7 nivells d'administració, perquè ajuntaments, federacions municipals, Consell Comarcal, Diputació, Govern Civil, Generalitat, Estat Espanyol i Comissió Europea, ja n'he comptat 8.
I la Junta Electoral.
Però vull dir que i segur que totes tenen la seva funció, no? Però que segurament d'aquestes 8, si en quedessin 3, podrien fer el mateix, no? Llavors, una de les coses que en aquest país sempre s'ha dit és que hi ha més polítics i més càrrecs de confiança que metges i que professors i llavors segurament es podrien fer les mateixes coses amb moltes menys institucions. I trobo que està bé que la Candini ens pugui representar com a poble a tots els llocs que pugui estar, però, bueno, això, que per exemple, i llavors quan hi ha tants de nivells és fàcil que entre algun nivell hi hagi friccions, no? Per exemple, la llei de costes entre la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat i el Ministeri de Medi Ambient, no? Que ja veus com estan patant els clubs nàutics i, bueno, pues...
Bueno, el de Pineda ja ha desaparegut, eh?
Per això t'ho dic, llavors que són dues administracions que manen sobre el mateix i l'1 i el 2 jugaven i el 3 va perdre. Qui ha llepat els clubs nàutics? Llavors, potser si hi hagués una administració, seria més fàcil entendre-s'hi i seria més fàcil que adaptés les necessitats en el territori. Perquè aquí s'ha fet una llei estatal de ports i no sé què, que pels ports de Catalunya no serveixen, perquè en 300 metres, bueno, són 6 embarcacions. Llavors, que 300 metres no són res.
Sí.
Jo... Bueno, el que dèiem de la unificació de les dues entitats aquestes, que una engloba...
La federació i l'associació. Llegint.
Sí, la federació engloba, no sé si eren 300 i pico municipis, i l'associació 937, que volien unificar-se, però des de 2015. Dic, jo no hi crec, perquè crec que no hi ha voluntat. Si durant... Has tingut 4 anys per fer-ho i no ho has fet, crec que no hi ha voluntat. Igual que no hi ha voluntat quan es parlava també de la unificació de policia, que aquí també teníem vigilants municipals que no porten pistola. Teníem policia local, tenim Mossos d'Esquadra, tenim la Guàrdia Civil, i es va fer, no sé quin any, parlo de fa molts anys, no sé si és el 99 o el 2000...
Però parles a nivell de país?
Unificació, o... sí, a nivell de país. Volien fer la unificació de policies, tampoc ha passat, o sigui, tampoc tenen cap voluntat de fer-ho, jo crec. I llavors, sobre que la Candini ho sigui... Mira, jo només diria així una valoració, però molt bàsica, molt, molt, molt bàsica, eh? No tinc més arguments ara mateix per dir, sinó... A mi em sembla malament, més que res perquè m'agradaria que estigués més aquí i que no li vull donar més atribucions de les que té, perquè penso que amb les atribucions que té ja no gestiona bé Calella. Per tant, donar-li més atribucions a una persona que ja no gestiona bé el seu ajuntament em sembla un
error. Avui havíem de parlar amb Candini, ens ha fallat el telèfon en una entrevista que farem demà, perquè li volem preguntar, doncs, lògicament, quina és la feina, no?, que es fa des d'aquí i com li repercutirà amb ella a la seva agenda.
I que marxi l'amor d'aquí, sí, com a president, doncs em sembla bé, ja que no passi el mateix que a l'Ajuntament de Pineda, que es perpetuï en el càrrec, i que aquí, com a mínim, que passin del PSC a ser d'Esquerra Republicana, doncs també ho veig positiu.
Però és per perdonar el càrrec perquè la gent el vota,
sí,
no,
sí, Xavier? Sí. És una llàstima. Tant de bo hi hagués, tant de bo tinguessin tots els partits uns estatuts interns on et digués que no pots repetir legislatura o que màxim
hauria de
podria repetir
en
fins a 8 anys.
El representant dels socialistes a Pineda.
Crec que en una
Pineda,
crec que en una democràcia moderna el que hauríem de fer és que els polítics puguin estar 4, 8 anys màxim i després canvin.
Malgrat en els pobles es vota molt a les persones, ho he dit moltes vegades. Sí, sí, no? Molt. Igual posen una altra persona al capdavant dels socialistes de Pineda i no té l'èxit que té Amor.
Doncs estaria molt bé intentar canviar tot això, intentar obrir el pluralisme polític i que la gent veiés que, encara que no votis en aquella persona, potser el partit sí que té un contingut darrere, que jo m'imagino que el PSC, després de tants anys a Pineda, i de que la gent està molt contenta amb en Xavier Amor, doncs segurament tenen un bon contingut darrere.
Això és un dels punts de la nova política, no? Mm. Perquè, per exemple, ho dius tu de l'Amor, o la mateixa Candini, no? Llavors, per exemple, a la CUP...
O tenim també en Campolier.
En Campolier, sí, bon dia, n'hi explico.
Sant Pol de Mar, a Santa Susana.
En Valentí Agustí, que sí, ja no hi és, però estava a Palafolls. També. Llavors, què passa? Que la nova política, i entenc perfectament que això ho digui en Xevi, de la CUP, perquè els de la CUP, per exemple, la regidora de la CUP, si ella es presenta, com a representant de l'Assemblea. Mm. O sigui, i ella parla per l'Assemblea. I llavors és el que és la diferència entre la nova política i la vella política, els partits que són molt jeràrquics, i els partits nous, que és com pot ser Podem, o els Comuns, i la CUP, no?, que tenen una estructura horitzontal. L'altre dia vaig anar jo a una assemblea oberta de la CUP, jo no sóc...
Aquí al Mercat, no?
Sí, jo no sóc de la CUP, no? I vaig allà i si dic alguna cosa és que no em pregunten ni el nom. O sigui, jo puc parlar i puc expressar la meva opinió.
No,
i...
però està molt bé, això.
Home, clar que està bé. I per això t'ho dic, i llavors que realment la Núria Freixas és la regidora de l'Ajuntament de Calella, sí, però és la representant de l'Assemblea a l'Ajuntament. O sigui, el concepte que ells tenen d'aquest servei és jo represento l'Assemblea, no em represento a mi, sí que represento la CUP, però a través de l'Assemblea, no? Uh-huh. És el que diem la nova política, no?
I avui el judici de Torra. Ha començat el judici.
En un país, segons diu el senyor Tardà, no sé si és ell o un germà d'ell que ha dit que Espanya és, evidentment, un país democràtic, doncs això és una mostra. La Junta Electoral pot amb el que vol.
Però el que passa que...
Home, ho ha dit, això, sí, ho ha dit. Sí, esclar, sí. Vull dir, sobta molt que una persona que fa un any estava dient adiós a Espanya, nosotros nos vamos des d'allà del costat dels lleons al Congreso, ara ens foti la d'allò de que Espanya, evidentemente, és un país democràtic. Sí, home, el nom el té, però esclar, com foten amb un president, amb un judici, la Junta Electoral Central o no sé què, perquè ha posat una pancarta d'una cosa que és veritat i que, escolta'm, no crec que perquè amb la pancarta la gent haguessin votat més o haguessin votat menys, o un llaç o un...
Sí, però...
Jo trobo bastant fort això, no sé com ho veieu vosaltres, però jo trobo bastant fort.
Jo també, però saps què passa? Que sí, potser sí que és un país democràtic, però com que no la sabem fer servir, la democràcia...
No, ja anem...
Com que no la sabem fer servir, doncs es rovella, no?
Sí, sí.
I llavors què passa? Que el que està discutint avui en Torra, amb la Junta Electoral, és que... La Junta Electoral no té potestat, no té autoritat sobre els actes que pugui fer en Torra, perquè en Torra és una autoritat superior a la Junta Electoral.
Però estem a Espanya, que democràtica, li fotran 6 mesos, segur.
Però això és la primera vegada que es planteja. O sigui, en 40 anys ningú li ha discutit el poder a la Junta Electoral, perquè les coses estan com estan i estan bé com estan, no? I llavors, ara, com que aquí portem un temps que s'està buscant un suflé i encara no l'han trobat, perquè ben bé no hi ha un suflé, sinó que hi ha una revolució, doncs s'estan donant passos que fins ara ningú els hi ha donat, no? I està bé que si a la Junta Electoral li diuen a en Torra que té que treure la pancarta i a en Torra li sembla que no la té que treure, doncs no la treu. I ja ens veurem en el jutjat. Què passa? que en el jutjat li sortirà una inhabilitació o una suspensió.
Segur.
Sí, li sortirà?
I pot ser que li surti, però que a més sigui una resolució injusta, però com que després el recurs es veurà d'aquí 3 anys, Anna, tu ja te l'he fotut, ja te l'he palancat.
I mentrestant nosaltres anem posant palmetes i anem fotent concerts, i el dia que cremem un contenedor, llavors, hòstia, això no, perquè no, perquè tal, m'entens?
Però això a la Tutxa li hem donat la raó ara, fa 15 anys, d'un tema de fa 15 anys, de que no va voler legalitzar o suspendre en el Parlament un grup polític, a Berzale. Mm. I ara li han donat la raó, i ara li tenen que demanar disculpes a la Tutxa, que ni li demanaran, però els a Berzale no van poder presentar.
Sí.
O sigui,
fes... Pues sobte, davant de tot això, sobte que et surti aquell senyor que deia adiós a Espanya i menjats idea en el seu idioma, que ara resulta que et digui que és evident que estem en un país...
És estrany.
La democràcia orgànica aquí ja la teníem. Aquí
s'entra i se surt de l'armari cada cop
que
i ara estan negociant amb els socialistes.
Sí, clar, és que això va...
Jo volia dir que avui cridava JxCat i, bueno, tot l'entorn... cridaven a fer suport en Torra al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a donar-li suport a l'entrada i a la sortida. El suport es dona, tal com ho va dir en Jordi Cuixart, el suport es dona fent desobediència institucional. En Torra va fer desobediència institucional i a Calella, col·legues de partit, es va fer la desobediència institucional. No pas, es va treure ràpidament el cartell, es va treure els llaços, es va treure tot el que fes falta.
Ara torna a haver-hi cartell,
Ara torna a haver-hi cartell, sí. Uau, increïble. Molt bé, tenim un cartell després de no sé quants mesos, sí. Però tenim encara les banderes que es van aprovar en ple, que ja ho vam dir l'altre dia a la tertúlia, es van aprovar les mocions per canviar les banderes del poble i segueix havent-hi la bandera europea a l'entrada del nostre poble, que no sé què fot una bandera europea allà. Però bueno, és igual. El que et dic, el suport es dona en el mateix moment de les votacions, que cap ajuntament de Catalunya que sigui independentista o que sigui mana per independentistes faci la desobediència institucional. Això sí que dona suport. I després un país democràtic, sí, un país democràtic amb limitacions dictatorials. Tu pots votar tot el que vulguis dintre d'aquest marc. Quan surtis d'aquest marc, ja no és democràcia. S'acaba la democràcia.
Ho pots votar inclús, i després no pots aplicar-ho.
I no pots aplicar-ho.
Com va ser el tema del referèndum.
Sí.
O sigui que anava en el programa, tu pots votar a fer el referèndum, però després no pots fer el referèndum.
Sí. O sigui, jo porto en el meu programa que el meu objectiu és aquest, sí que és democràcia, perquè jo et deixo presentar-te amb aquest programa, però a l'hora d'executar-lo ja no. O sigui,
però guanyes les eleccions i vas per aplicar-lo.
Limitacions dictatorials. I després jo volia comparar-ho amb el que passa, que és les limitacions del poder democràtic aquest que tenim, que és... passa, us semblarà exagerat, però passa el mateix amb els pressupostos participatius a Calella. Tu pots votar sobre això, això o això. Això no és democràcia real. La democràcia real és... nosaltres escollim el que volem fer amb els pressupostos participatius. És a dir, tenim 100, per dir alguna cosa, 125.000 euros. Sí, doncs aquests 125.000 euros, amb què ho vol destinar la Calella? Primer, que es facin un període d'aportació d'idees, d'aportació de projectes.
Però ja es fa, això,
no? No, s'aporten 25 projectes, per dir alguna cosa, sí. I després la gent vota sobre d'aquests 25, quins... Sí. Es podran fer. I després, els que han quedat, no sé si són 5 o 6... 5 o 6, vale, no recordava si eren 5 o 6. Sobre els 5 o 6 aquests, sobre el període de participació obert al carrer, que la gent ja diu...
Però no és demòcrata, això? No ho trobes demòcrata?
Ho trobo amb limitacions. Democràcia, ja ho he dit, democràcia amb limitacions. Si la gent vol decidir el que fa, s'agafen aquests diners i se li pregunta a la gent el que es vol fer amb aquests diners. Això és... democràcia real i directa, perdó.
Per cert, els participatius, us agraden o què? Hi ha algun que us ha quedat l'atenció?
No està bé, el que passa és que això està bé. Però hi ha coses que jo penso que ja no s'haurien de preguntar.
Per exemple?
Home, per exemple, no ho sé. Ara no
els parcs inclusius.
A veure, si haig de posar un tobogán...
Clar que han de ser inclusius.
Entenc que un tobogán ja és un tema que s'ha de posar. Si la regidoria corresponent ho entén per lo que sigui, s'ha de posar. Que es pregunti.
Un tema...
No, però hi ha una cosa que, és clar, si l'any passat va passar amb el tema del pavelló, no?
Sí.
Si proposes el tema del pavelló, evidentment, i després els dius posarem gronxadors en el passeig de mar o tal, és molt evident que els pares amb crius diran al Passeig de Mar, i els que van al pavelló, que no són tants, doncs et diran el parquet. Amb això ho pots comparar amb moltes altres coses, no? O sigui, si això m'agrada a mi...
Sí, però amb el tema del parquet jo hi trobo un altre defecte, que és un manteniment d'una pista esportiva municipal, propietat de l'Ajuntament, d'unes entitats que treballen l'esport base. Per mi, que és de calaix...
Que ha d'estar contemplat, aquest manteniment.
Clar, és un manteniment, sí, però és un manteniment que té que anar en el pressupost ordinari, clar, que és com finalment s'ha fet, en el pressupost ordinari.
Que és més el que venia a dir jo, que hi ha coses que posar un tobogant... Escolta'm, a veure si ara jo, com a regidor d'obres, que en el seu dia vaig dir s'ha d'arreglar una vorera, preguntar a la gent si s'ha arreglat o no, escolta'm, és una feina que tinc que fer jo com a responsable.
És que és això, és com si portéssim en els pressupostos participatius l'arranjament d'una vorera.
Però és que amb el parquet, comparant-ho amb el tobogant, no és posar el tobogant, és fer-li el manteniment del tobogant. Hem de votar si li hem de fer un manteniment amb un tobogant?
No.
Amb un pavelló esportiu no hem de votar si li hem de fer un manteniment. Dins del pressupost de l'Ajuntament té que entrar. I llavors aquí està una mica el que diu ell de la tria, que es fa de... O sigui, ell es queixa que tots els pressupostos que s'entren hi ha un filtre, i ell es queixa del filtre.
Que
es pugui posar a votació tots.
Hi ha un filtre o els que són els que s'han presentat?
Home, jo suposo que els deuen presentar i a lo millor sí que, com diu el Xavi, doncs hi ha un filtre, dic jo.
Que jo sàpiga n'hi havia més, eh? I van arribar a 5 només al final. Suposo que ja entra...
Hi ha uns tobogans gegants, hi ha allò de...
La bomba d'aigua del Parc del Mar.
Allò de recuperar la font... la font, el surt...
La bassa. La bassa.
També hi ha, què més? Això, el parc inclusiu... No?
És que el parc inclusiu, és que tampoc crec que s'hagués de votar, crec que s'han d'adaptar tots els parcs a
hi ha la caseta inclusius. De la gent de Calella Marxa.
Aquest és un altre tema.
Gent de barri de Paquilla, l'esplai per com guardar entitat, el material.
Com a entitat esportiva que són, en la muntanyeta, home, fer un espai perquè ells puguin tancar, tampoc s'ha de fer una obra faraònica, vull dir, és fer una zona perquè puguin ells tancar els a tot el material. I jo penso que això, esclar, si a mi tinc dos crius petits que m'interessa que tinguin un gronxador al passeig, jo, escolta, passaré de les bitlles.
Ah, i el jardí vertical, que ara rumiant. El jardí vertical aquest que la Concepció Moral situa entre l'estació de Renfe i el Pas a Nivell.
Exactament.
Un jardí vertical.
Sí,
bueno, en definitiva, està bé que es facin aquests pressupostos participatius, però intentar millorar una mica pues, tota la gestió, no? Però que està bé que es faci, i a mi els dos del Parc del Mau jo els veig interessants perquè promocionen un espai del poble.
Lo dels tobogans gegants et sembla xulo?
Sí.
Sí?
I recuperar la base d'aigua em sembla una necessitat, no? Suposo que sí, això ho
dius. Com és un espai realment molt bonic, eh?
Sí, perquè ja s'hi van començar a fer coses, però va quedar parat tot això.
Bueno, perquè van robar la...
No, però abans que fos el... Abans que hi hagués un llac, allà penso que hi havia una
espècie... La creu.
No, hòstia, això de la creu, sí.
Que jo no... Que l'altre dia, quan van venir els del Parc del Mau, jo no me'n recordo, eh?
Sí, jo sí que me'n recordo, creu, estava dalt de tot.
Sí, la Cruz de los Caídos.
Sí, sí.
Jo sí que me'n recordo.
Però després allà hi va haver un escenari, penso que hi van arribar a fer inclús algun concert a l'estiu, si no recordo malament, i va ser a l'època jove que es va fer la bassa, no?
Pot ser.
Sí, l'època jove es va fer la bassa.
Perquè prèviament hi van fer un auditori, van fer una espècie d'auditori i tal, que es havia fet a l'estiu algun concert, alguna obra de teatre.
Jo crec que es volia fer, no sé si es va arribar a fer, però la intenció de jove era fer com un petit auditori allà a l'aire lliure.
Sí, però previ va haver-hi un auditori que va durar un estiu a dos, i jo recordo haver-hi anat a escoltar algun concert.
Ah, sí?
Després l'època jove hi va fer la bassa, i després ja ha quedat com ha quedat.
I amb aquesta base els van robar la bomba, i ara doncs sembla que el cost de recuperar-ho és comprar una bomba nova, no? Els van robar els fils de coure...
El problema és quan durarà si ho tornen a posar.
Clar.
El problema és per això.
Sí, perquè els miradors se'ls van carregant de tant en tant.
És que per aquesta regla de 3 no podem fer res, perquè... Clar, pendent sempre de l'incivisme, no? Això deteriora molt també els equips de govern, eh?
Home, això privat que en el parc hi anés més gent. I ve de l'època de bastants anys que anaves per allà i et fotien la cartera alguna vegada. Llavors, clar, anar al parc és una miqueta perillós, segons l'allò de tothom, no?
Però el tema del coure, jo sé d'obres, obres de particulars, blocs de pisos, que anaven lampista, quan feia la regata, posant el fil, i a darrere anava el paleta, tapant en ciment, perquè si no l'any demà no hi havia fil de coure.
Sí, no.
O sigui, el lampista els posava de dia i de nit els treien. Sí. I anava el paleta darrere, seguint les regates, tapant-les.
Home, jo he vist que els miradors, que l'altre dia vaig veure, no?, que s'han carregat també unes branes dels miradors aquells que els amics del parc van arranjar.
On? Perdona?
Els miradors aquells que hi ha que... que van des de davant dels gronxadors, hi ha una escalinata
sí.
que puja en el, parc del, en el pati de l'Os, sí. però puja per els miradors, les mirandes que en dèiem abans.
Sí, les deia, escales aquelles.
Aquelles escales que sí. hi ha i tal. Allà hi ha una espècie de terraplens, una espècie de patinets, patis petits, que allà doncs, la gent hi anava a berenar i tal. Això va estar molt deteriorat. Darrerament penso que això es havia arranjat. I ara l'altre dia vaig veure unes fotografies que havien penjat els amics de Pau del Mau que es havien trencat també una hòstia.
Que bueno, que es havien trencat, no. Que algú va anar allà ja a destruir, no, en aquest cas, no?
Que l'incivisme i les gambarrades i això no serveixin per posar més càmeres a tot el poble.
Sí, però escolta'm una cosa, com es combat això?
Hi ha tecnologia, és que jo no sóc tècnic, jo sempre ho dic, però jo el que sí que sé és perquè treballo amb informàtica, sí. que la tecnologia, jo sempre dic, amb internet podem fer quasi bé tot, quasi bé tot. Jo sempre li dic als meus clients, doncs aquí imagino que es pot fer gairebé tot, però
com
més càmeres no,
sisplau. Però com controles els actes incívics?
Si han de robar una bomba i jo m'imagino que hi ha una porta, doncs mira, jo no, és que segueixo dient, no sóc tècnic, però segur que hi ha una alarma de que quan obres la porta i no està autoritzat, com a qualsevol alarma, que soni a la policia i que sàpiguen que allà està passant alguna cosa. Mm. Està passant alguna cosa. I augmentar la seguretat, si cal. És que és el que diem. Tenim agents cívics que estan controlant les cartelleres, a veure si penja a la CUP un cartell o si la penja una empresa privada un cartellet a les cartelleres. I els agents cívics segur que poden fer moltes altres coses. Segur.
Molt bé, senyors. Jordi Martí, Xavier Nogués i Lluís Matas, que tingueu bona setmana.
Gràcies. Igualment.
Ràdio Calella. RadioCalella.cat.
Activa't. Fes ara i sense excuses. Perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci. Però segur que tenim allò que t'interessa. Ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes. Carrer Batlle 3840 Calella.
Txacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Des de Txacolí us comuniquem que durant aquest mes tenim tancat per vacances. Tornarem a obrir a partir del 5 de desembre amb l'horari d'hivern. Us hi esperem amb les nostres especialitats i les novetats per aquesta temporada. Txacolí Euskal Taverna, carrer Creus 6, Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
RadioCalella.cat.
Recte final de la ciutat d'avui. La Dolors Liauri, bon dia.
Hola, molt bon dia, Sònia.
Amb l'avanç de l'informatiu de la una, què teniu per avui?
Doncs mira, avui diferents coses. Per exemple, que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa una campanya per aconseguir que fem un ús adequat dels antiinflamatoris, perquè aquí, segons dades del CatSalut, el consum d'aquest tipus de fàrmacs doncs, està per sobre de la mitjana catalana, aquí a l'Alt Maresme i a la Selva Marítima. Des de la corporació, els seus professionals, el que recalquen és que aquests són uns fàrmacs que, fent-ne un consum perllongat, poden tenir conseqüències a nivell gastrointestinal, poden tenir risc aquest consum perllongat, i vaja que sempre els consumim sota prescripció mèdica i amb la seva supervisió.
Que no ens automediquem, vaja, no?
Que no ens automediquem, que per qualsevol cosa ens prenem un antiinflamatori. I també recorden que hi ha altres maneres per alleujar el dolor. mètodes doncs, més tradicionals com aquell d'aplicar-se fred o calor sobre la zona afectada.
Una frega,
i que,
no?
Sí, fregues sí. També, que no tot s'acaba amb la química,
sí,
Sònia.
I tant, sí, sí.
Vinga,
exactament.
Això d'una banda. Després, que aquest divendres i aquest dissabte hi ha el Gran Recapte, sí. Han vingut el Josep Vidal i el regidor Ramon Llamazares a presentar aquesta nova edició, que arriba en un moment en què hi ha moltes famílies de Calella que estan en una situació crítica, que tenen realment moltes dificultats per cobrir les seves necessitats alimentàries, i des de Càritas, el responsable dels aliments, n'aportava les xifres, que falta una mica més d'un mes, un mes i mig per acabar l'any, i ja pràcticament estem igualant la xifra d'usuaris que són atesos a l'economat de Càritas, que saps que és aquest, sí. Diguéssim, entre cometes, supermercat per punts, que... Ui! Disculpe.
T'he pujat o t'he baixat el...
Me l'has baixat molt.
Perdona, Dolors, perdona. Estava tocant un botó que no...
Ja està, ja està. Coses ja internes, gràcies, que disculpin gràcies. Els, sí, sí. Els que ens escolten. Sí. Doncs que falta un mes i mig per acabar l'any i que Càritas, a través del seu economat, pràcticament ha atès les mateixes persones que en tot l'any passat, i diuen que això els fa preveure doncs, que aquest any s'acabi doncs, batent rècords, que és una, realment una trista notícia. Quan el perfil dels usuaris, que ho preguntem sempre, el Josep Vidal ha tornat a parlar dels treballadors pobres, gent que treballa, que té sous precaritzats, unes condicions laborals precaritzades, potser algun dels membres de la família doncs, ha entrat a l'atur, està a l'atur, tenen fills, unitats familiars doncs, que tot i tenir ingressos aquests no arriben per cobrir totes les despeses d'una llar, la casa, els serveis
sí,
bàsics...
Que no arriben a tot.
Que no arriben a tot i que necessiten doncs, que els donin aquesta ajuda en forma d'aliments. I el Josep Vidal, que també ha apuntat una altra circumstància, que també estan detectant des de Càritas, i és que de forma puntual, un cop per setmana, un cop cada 15 dies, va gent a comentar-los que no tenen un sostre on dormir o on protegir-se del fred, i en aquest sentit, doncs, des de Càritas, que creuen que Calella hauria de tenir un alberg. Per donar resposta a aquesta circumstància de la que ara tots ens en recordem perquè està fent fred, estem a mes de novembre, estem fent fred i hi ha gent que dorm al ras, i des de Càritas doncs, diuen que això és un servei que hauria de tenir Calella. Tenies aquí a l'estudi el Ramon Llamazares, el regidor de Política Social, que ha dit que ell no esquivava el bulto, que estava en el càrrec doncs, per donar solució. Ha dit que dades no en té sobre quantes persones estan en aquesta situació de carrer, però que ell sí que personalment ha donat instruccions a la policia local per estar al dia i puntualment informat de les persones doncs, que detecten que estan dormint al carrer, i ha demanat doncs, que aquestes persones el que han de fer és dirigir-se a Política Social, que és allà on els poden oferir solucions, alternatives doncs, per donar una resposta a aquesta circumstància, i ha apuntat doncs, Ramon Llamazares, el regidor, que no a tothom que se li ofereix accepta, accepta doncs, entrar en el circuit establert, en el circuit que hi ha establert per atendre aquestes situacions realment extremes. Sònia, però que també es donen aquí a la ciutat de Calella, no n'estem exempts d'aquesta circumstància, d'aquesta situació que es viu a tot el país. Més coses. Aquesta estem ja en la setmana del medi ambient, del reciclatge, i Calella doncs que s'ha proposat a ser una població lliure de plàstics. Estem en aquest combat contra els residus i per preservar el nostre medi ambient. El missatge de Greta Thunberg, que està calant i força, i sobretot jo crec que el que cala és veure aquestes imatges, per exemple, que ens ensenyen de forma habitual, de veure com està el fons del mar, Sònia.
Aquests mars de plàstic,
Mars de plàstic, sí, sí. Animals, peixos, totalment. Doncs que moren com a conseqüència d'aquesta presència d'elements que són impropis del medi marí.
I que acaben dins el nostre organisme, perquè ens mengem els peixos.
Micropartícules de plàstic,
Correcte.
Vaja, que nosaltres mateixos ens estem fent mal. Doncs l'única manera que hi ha per evitar i per contrarrestar aquesta situació és intentar reduir el consum de plàstics. I en això estem aquesta setmana. I, per exemple, aquest cap de setmana es farà la Festa del Reciclatge, que això ja es fa cada any aquí a la ciutat, però aquest pròxim dissabte es repartiran bosses de malla al mercat municipal, perquè quan anem a comprar... Doncs,
clar, ideal.
No necessitem, per exemple, que quan anem a buscar l'enciam i per exemple, el porro i el bròquil per fer-nos el caldo de verdures ara que fa fred, doncs no haguem d'utilitzar una bossa de plàstic, que tot i que algunes diguin que són biodegradables, el temps, el període en què això s'aconsegueix és molt i molt llarg i, mentrestant, van fent mal.
Molt bé, doncs això i més a partir de la 1.
Gràcies.
Gràcies. Acabem amb música de Compay Segundo, un dels màxims exponents de la música cubana. Avui celebrem el dia que va néixer aquest gran de la música. Corria tal dia com avui, de l'any 1907. La ciutat que torna demà a partir de les 10 del matí, com sempre, amb el suport de les companyes d'informatius, avui amb el suport tècnic del Víctor Riera i el Jordi Terna. Us ha parlat Sònia Montañola. Bon inici de setmana. Adeu, fins demà.
Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno